Una de cada tres dones ha patit violència masclista per part de la seva parella en algun moment de la vida. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Un dia més tenim dades contundents sobre la dimensió de la violència masclista. Afecta o ha afectat un terç de les dones, si parlem de violència exercida per la pròpia parella. I en el cas de la violència econòmica, la pateix una de cada 10 dones, Joan Bota.
Són dades sobre l'impacte d'aquesta xacra que surten de la macroenquesta sobre violència contra la dona que impulsa el Ministeri d'Igualtat cada 5 anys.
Madrid, Tània Tàpia.
La violència masclista, ja sigui física, sexual o psicològica, castiga una de cada 3 dones de més de 16 anys. Un fenomen estructural i molt difícil d'eliminar, segons la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que envia aquest missatge als que neguen la realitat.
Los datos reflejan la realidad frente al negacionismo, que lo que hace es revictimizar y alejar las políticas públicas de las soluciones.
I això s'hi sumen nous tipus de violència. Una de cada 10 encastades diu que la parella les controla econòmicament o no les deixa treballar, i el 12% se sent víctima de violència als entorns digitals, una realitat que creix especialment entre les més joves.
Pel que fa a la crisi pel brot de pesta porcina africana detectat a Collserola, la Comissió Europea ha de decidir avui si manté el radi on es prohibeix l'exportació de porcs en 20 quilòmetres o l'amplia.
La Generalitat anuncia ajudes al sector porcí el dia que els ramaders que tenen vaques recorden que 2 mesos després del primer cas de dermatosi nodular encara esperen saber quan i quan cobraran la data i la quantitat de la indemnització pels animals que s'han sacrificat. A Collserola es continua revisant el bosc a la recerca de més porcs senglars morts.
Anem al Parlament i al centre de comandament de Torreferrussa. Marta Corbalán i Marta Vallès.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve ajudes directes de 10 milions d'euros per als sectors afectats per la pesta porcina. En paral·lel, ja està activada una línia de crèdits urgents per un valor total de 50 milions, uns préstecs que ja es poden demanar a través de l'Institut Català de Finances.
Aquí a Torreferrussa hi ha un gran desplegament d'unitats de diferents cossos, agents i també gossos que treballen sobre el terreny. L'objectiu és molt clar, impedir que cap porc senglar s'escapi d'aquesta zona, el focus de la infecció, per evitar que pugui escampar la malaltia. Vigilància per terra i aire i les barreres d'autopistes i vies del tren que també ajuden.
I el govern espanyol que oferirà noves ajudes per incentivar que es comprin cotxes elèctrics.
Són 400 milions l'any que ve en ajudes directes. Pedro Sánchez subratlla que el cotxe elèctric ha de ser econòmic.
Sin unos precios competitivos lo que vamos a hacer es cometer el principal de los errores y es alejar a la clase media trabajadora de ese pacto verde.
En la plana política, Junts per Catalunya manté el trencament amb el PSOE, tot i l'intent d'acostament de Pedro Sánchez ahir.
El president espanyol va anunciar mesures per retenir els juntaires, però Míriam Nogueras no li recull el guant.
No és que no poguessin, sinó que no volien. Som on érem. El que es va aprovar ahir és part del que fa temps s'hauria d'haver aprovat.
És un cop de porta que ha portat la portaveu del PP, Esther Muñoz, a riure's de Sánchez.
Si és una vergüenza que Sánchez ceda cualquier cosa con tal de mantenerse un poco más en el poder, es patético que además se haya arrastrado para nada.
Més qüestions. Com us avançàvem la setmana passada, el pic de la grip arribarà per Nadal. El govern, de fet, ja ho dona per fet.
Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Salut, Olga Pané, que ja demana fer obligatòria la mascareta en entorns sensibles com centres sanitaris o residències de gent gran, fa aquesta crida.
Una recomanació molt important va que la gent es vacuni. I, per tant, si ens vacunem ara, per Nadal estarem protegits.
I a la cultura, protagonisme per Joan Manuel Serrat a la Fira del Llibre de Guadalajara.
El cantautor, que serà investit doctor honoris causa per la Universitat de Guadalajara, ha parlat de la seva relació amb Mèxic.
México para mí fue una casa que se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa. Pero realmente mi relación profunda con México nace a través de un exilio forzoso.
Per les 3 arriben en els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça guanya l'Atlètic de Madrid en una gran nit al Camp Nou, però perd Dani Olmo.
El migcampista es va fer una luxació d'espatlla en la celebració del gol i estarà un mes de baixa. Sentirem també les explicacions del Barça al caos de les entrades al dia de l'Alavés. El club diu que descarta un ciberatac i que ja han millorat el sistema perquè això no torni a passar. Amb la victòria d'ahir, el Barça referma el lideratge de la Lliga, té 4 punts més que el Madrid, que juga avui a Sant Mamés a les 7 del vespre. I avui partits de Copa també Reus, Real Societat i Ourense Girona.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs tenim dos punts amb força retenció. Un és a l'AP7, hi ha un tram de 10 quilòmetres de congestió amb aturades entre Castellbisbal i Gelida, en sentit sud, direcció Tarragona, per obres, on està allant ara dos carrils. I també hi ha retenció a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, per un accident que s'està tot just retirant amb cua entre el Fòrum i la Barceloneta. El transport públic ara mateix no ens consten incidències.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs ambient molt assolellat allà on fa sol, que és gairebé el 90% del país, però tenim uns bancs de boira que no acaben de desaparèixer del tot del nord del Pla de Lleida, i allà on persisteixi l'ambient serà molt fred, amb unes màximes que amb prou feina superaran la xifra dels 2 o 3 graus. Ara mateix a Camarasa o a Pinós, 2 graus, Cervera, 3 graus. En canvi, allà on domina el sol l'ambient és força més agradable, i per exemple a Cunit s'alça el termòmetre fins a gairebé els 17 graus. Tarda molt tranquil·la, assolellada gran part del país a l'espera del canvi de temps que tindrem demà, amb més núvols que no pas precipitacions.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 6 minuts de les dues. Avui s'ha conegut una macroenquesta sobre violència contra la dona que revela dades preocupants. Una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista per part de la seva parella en algun moment de la relació. L'enquesta, la més important que es fa sobre aquest fenomen cada 5 anys, posa el focus per primera vegada en la violència econòmica i digital que pateix una de cada 10 dones. El Ministeri parla de violència crònica i transversal. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Són dades d'un estudi en base a 12.000 entrevistes a dones de més de 16 anys. Una de cada 3 reconeix que ha patit violència física, psicològica o econòmica per part de la parella, i fora d'aquest àmbit, un 14,5 indica també haver patit violència sexual en algun moment de la seva vida. I les conseqüències són greus. El 43% de les víctimes de violència masclista reconeix que encara ara continua tenint seqüeles físiques o psicològiques. Un problema de salut pública de primera magnitud, en paraules de la ministra Ana Redondo, que destaca que s'avança, però lentament, perquè el masclisme és estructural.
Sabemos y estamos viendo a la luz de los datos demoledores, realmente preocupantes, que la violencia machista sigue siendo una violencia estructural, como digo, transversal y lamentablemente crónica, que afecta a las mujeres y a las mujeres jóvenes.
L'impacte en la salut mental és tal que la xifra d'intents de suïcidi de dones víctimes de violència en àmbit de la parella és 11 vegades superior respecte a les dones que no han patit aquestes agressions. L'estudi mostra també que creixen dues tipologies de violència, l'econòmica i la digital. Sobre la primera, una de cada 10 dones diu que la parella les controla, fa servir les seves targetes o no les deixa treballar. Darrere d'aquesta violència se n'amaguen d'altres.
La vulnerabilitat econòmica està en la raïs de altres violències. Quiero decir que una mujer dependiente económicamente tiene muchas más probabilidades de sufrir violencia psicológica, violencia sexual, violencia de género.
I sobre la violència digital, el 12% en relata assetjament en aquest entorn, a missatges intimidatoris amb o sense connotació sexual. I més de la meitat són menors de 24 anys. Un nou àmbit en què es manifesta amb força la violència contra les dones. El Ministeri d'Igualtat defensa que s'avança, però a poc, i que són dades crues que han de fer callar els que neguen la violència masclista.
Mentrestant, la Comissió Europea ha de decidir a les pròximes hores si manté o si amplia l'àrea de prohibició que apliquen les exportacions de porcí de les granges catalanes. Ara mateix, aquesta àrea és de 20 quilòmetres al voltant del focus de Cerdanyola del Vallès i, per tant, afecta bàsicament les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Mentrestant, el govern de la Generalitat aprovarà dimarts que ve una línia de 10 milions d'euros d'ajudes directes als sectors afectats per la crisi de la pesta porcina. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. De moment, el govern ja ha activat una línia de crèdits urgents per un valor total de 50 milions d'euros per a les empreses del sector porcí afectades per la crisi. Uns préstecs que tothom qui ho necessiti ja ho pot demanar a través de l'Institut Català de Finances. En paral·lel, el govern aprovarà dimarts que ve ajudes directes per valor de 10 milions d'euros, una quantitat que es podrà doblar amb 10 milions més a mesura que avanci la crisi. Ho ha anunciat fa poca estona la consellera d'Economia, Alícia Romero, al Parlament.
Obrirem una línia de 10 milions d'euros, ampliable a 10 milions, més, per tal que a mesura que tinguem informació i tinguem aquesta constatació, puguem anar desenvolupant ajuts directes del govern de la Generalitat. Tot i així, estem treballant també amb possibles ajuts europeus, i estem treballant amb la Comissió i amb el Ministeri per veure doncs, també com podem activar, si és el cas, doncs, aquest tipus d'ajuts.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida a tots els partits polítics perquè facin pinya amb el govern per ajudar a gestionar la crisi de la pesta porcina.
Els demanem, si us plau, a tots els partits, a tots els grups parlamentaris, suport, unitat i una imatge seriosa al conjunt del país, d'Europa i del món.
El conseller Ordeig i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran dimecres que ve al Parlament per donar explicacions d'aquesta crisi. Mentrestant, Junts per Catalunya intentarà forçar la compareixença aquesta mateixa setmana del president Salvador Illa, tan bon punt torni divendres del seu viatge oficial a Mèxic.
I sobre el terreny s'intensifiquen els treballs de revisió i de control del brot de pesta, sobretot a la zona on s'han trobat els 9 animals infectats. Hi treballen agents rurals, cossos de seguretat i l'exèrcit. Aquest migdia, els consellers de Presidència i d'Interior han visitat el centre de comandament de Torrefarrossa. Núria Parlon ha insistit en la necessitat que la ciutadania respecti les restriccions d'accés a la zona. En aquest centre, que és a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, hi ha la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Fins ara són una cinquantena els animals morts que s'han recollit. Es manté en 9, però el nombre de porcs senglars que han donat positiu en pesta porcina africana. Aquí a Torrefarrossa hi ha unitats d'arreu, agents rurals, ADFs, la unitat militar d'emergències, guàrdia civil, i també hi ha SEM i Creu Roja. L'objectiu és molt clar, impedir que cap porc senglar pugui sortir de la zona 0, on estem, de l'àrea delimitada, 6 quilòmetres, nivell màxim de control, on apareixen els animals morts, i fins a 20 quilòmetres l'àrea de vigilància. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
Hi ha una zona principal, que és la que ens queda marcada entre la P7, l'autopista C58 i la C16, on hem concentrat tota aquesta zona de prospecció inicial, perquè aquestes barreres són oportunitats que ens donen totes aquestes infraestructures viàries per mirar de contenir la infecció aquí.
El control es fa amb repel·lents químics i amb barreres físiques. Encara no es fa cap mena de captura. S'està a l'espera que el Ministeri d'Agricultura digui quins mètodes es poden utilitzar, trampes massives o bé armes de foc, i també on es poden utilitzar. El pitjor escenari seria que algun animal infectat sortís pel nord cap a Matà de Pere. Mur ha demanat que, sobretot, tothom faci cas de les peticions de no anar a la zona delimitada per evitar el risc que la infecció es pugui escampar. També ho ha dit la consellera d'Interior, que ha vingut fins aquí, Núria Parlon.
Estem avançant el sistema tots els recursos disponibles i hem d'apel·lar aquesta corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, perquè tota la feina que estem fent per salvar un sector importantíssim del nostre país doncs ens ajudi a que el virus surti d'aquests 6 quilòmetres de radi en el qual hi estem treballant amb tots aquests recursos.
La consellera ha afegit que els bombers s'incorporen als efectius per desinfectar, en el seu cas, camins que no estan asfaltats.
I ja es preveu que hi haurà conseqüències econòmiques d'aquest brot, passi el que passi. Però, de fet, no és que les que hi haurà en el futur, sinó que ja n'hi ha hores d'ara. Comissions Obreres, per exemple, denuncia que el grup Jorge, amb escorxadors a Osona i al Pla d'Urgell, ha aprofitat la crisi de la pesta porcina africana per prescindir de 300 treballadors temporals a la planta de Vic, a l'Eport Gourmet. El sindicat reclama mesures urgents per protegir l'ocupació d'un sector que mou milers de llocs de treball. Corresponsal a Osona, Nàtia Dell.
La retallada de personal d'aquest grup carni, amb seu a Saragossa, afectaria l'escorxador de Santa Eugènia de Berga a treballadors contractats a través d'una ETT, treballadors majoritàriament migrants. Josep Rueda, secretari general del sector de la indústria Comissions Obreres, en declaracions a aquesta emissora, deia que no permetran que la crisi l'acabin pagant els treballadors.
Bueno, pot ser és que la primera de canvi es carreguin 300 postos de treball de 300 treballadors d'ETT que estan donant servei a l'empresa Grupo Jorge, però d'un plomazo, o sigui, jo ja no he venit a treballar. És l'escorxador que tenim a la part a Santa Eugènia de Berga.
Han demanat que es puguin moure treballadors cap a altres escorxadors i activar ERTOs per causes de força major, com va passar durant la pandèmia.
Tota la bateria de mesures que es van prendre per al tema del Covid amb aquests ERES, com per exemple seria una mesura perquè la gent, si té que anar al paro, que ho pugui curar i que en el futur, si es queda sense feina, que aquest paro se li pugui repondre i no el perdin, no?
El sindicat ha demanat una reunió urgent amb la Generalitat i amb el Ministeri, i a l'empresa li reclama que segui a negociar per buscar solucions acordades davant d'una crisi que diu és conjuntural i no estructural.
cert, ara que parlem d'una crisi com aquesta de la pesta porcina, fa 2 mesos que a l'Alt Empordà es va detectar el primer focus de la dermatosi nodular contagiosa que afecta vaques i els ramaders no saben què els pagaran les indemnitzacions. 17 explotacions de Catalunya van haver de sacrificar tots els seus animals. Laia Claret demana al Ministeri que s'afanya a fer números.
Sí, és que hi ha ramaders que, com que no tenen bestiar, no ingressen res de fa 2 mesos. Raquel Serra, d'Unió de Pagesos.
El Departament d'Agricultura va fer una primera proposta, va passar al Ministeri. El Ministeri va demanar justificacions. Vam ajudar el Departament a presentar els informes tècnics i ara aquesta proposta torna a ser a mans del Ministeri. Van passant els dies i no diuen res.
El Ministeri va informar els sindicats que avui els donaria barems, però mentrestant el Departament ofereix una línia de crèdit amb l'Institut Català de Finances i assegura que aquestes indemnitzacions es pagaran abans de 90 dies de l'últim sacrifici. A més de rapidesa, però els sindicats també volen compensacions més enllà dels sacrificis. Jordi Ginebreda, del Gremi de la Pagesia.
Hi ha granges d'engreix que estan traient animals d'escorxador, però no estan podent tornar a repoblar. De cares a ara, a final d'any, tindran un increment d'ingressos. L'any que ve tindran durant 2-3 mesos que no tindran animals per anar a escorxador, que si no els hi posen ajudes fiscals pot ser un problema.
Joan Lluís Gelabera, el primer ramader afectat, ha de repoblar 126 vedelles.
No sabem ben bé ni on haurem d'anar, perquè aquí no n'hi haurà prou. La gent que els atira són per ell, no és per anar a vendre.
Per ara encara, les zones amb el radi de protecció no hi poden entrar ni sortir animals.
Passar 1 minut d'un 2:15 de la tarda, en la pàgina política, Junts per Catalunya manté trencades les relacions amb el PSOE i només estarien disposats a moure's si Pedro Sánchez compleix tots els seus compromisos, Jordi Corbalan.
Els de Puigdemont han esperat 24 hores per dir en públic el que ahir ja avançava amb aquesta hora al Catalunya Migdia. La líder al Congrés, Míriam Nogueras, deixa clar que els gestos de Pedro Sánchez són del tot insuficients per replantejar-se la ruptura que van decidir fa un mes a Perpinyà.
Només reaccionen quan estan acorralats. No és que no poguessin, sinó que no volien. Tot això, però, no canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem.
I aquesta ruptura amb el PSOE és irreversible, doncs Junts traspassa la pilota a Pedro Sánchez i l'emplaça a aclarir si està disposat a complir tots els compromisos. Això inclou l'amnistia, el català a Europa i les competències d'immigració. Qüestions, recordem-ho, que no només depenen dels socialistes.
Tant de bo el nostre problema sigui que d'aquí un mes us hem de tornar a convocar i hem d'explicar què farà Junts per Catalunya, prendre decisions, perquè el govern espanyol ha decidit complir tots aquells acords que té pendents de complir.
Junts avisa al PSOE que no hi haurà reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont quan l'expresident pugui tornar de l'exili si ha de servir per blanquejar els incompliments socialistes.
Però tot i aquest cop de porta de Junts, el govern espanyol ho vol seguir intentant i promet que farà nous passos els pròxims dies per complir els acords pendents. Confien que podran recuperar el suport de Junts mentre que el Partit Popular se'n burla i diu a Pedro Sánchez que és patètic per arrossegar-se davant de Junts sense èxit. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Bon dia, sí, la Moncloa ho intenta, però no censura i promet més fets per convèncer a Junts. Ahir Pedro Sánchez admetia els incompliments. Avui ho ha fet la vicepresidenta Maria Jesús Montero, que no ho dona tot per perdut i garanteix que aprovaran noves mesures per desencallar temes pendents.
Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron paso en este sentido. En las próximas semanas se tienen que seguir dando. Y si hasta la fecha no hemos sido diligentes, tomamos nota y estamos convencidos de que restableceremos confianza porque cumpliremos.
El govern espanyol que promet arremangar-se més i el Partit Popular que ho troba humiliant, acusant Sánchez de doblegar-se a Puigdemont, és patètic i ha perdut tota la dignitat, diu Alberto Núñez Feijóo.
El senyor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad. Y ahora está perdiendo la dignidad.
Venen del PP, però les crítiques també venen de les files socialistes de l'habitual, el president manxec, Emiliano García Page, que demana a Sánchez que desisteixi i pari de genollar-se.
No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo.
El PP evita trucar a la porta de Junts, però els torna a oferir la moció de censura com a sortida al bloqueig polític.
Més coses. El govern espanyol oferirà noves ajudes per incentivar que es comprin vehicles elèctrics. Destinarà 400 milions l'any que ve en ajudes directes. La mesura forma part d'un pla que preveu avançar en l'agenda perquè el 2050 tots els vehicles siguin no contaminants, Joan Garcia.
La iniciativa l'ha presentat el president Pedro Sánchez, que ha posat l'accent en el fet que el cotxe elèctric ha de ser econòmic.
Necesitamos fabricar coches en España que puedan ser asequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país, coches eléctricos me refiero. Sin unos precios competitivos lo que vamos a hacer es cometer el principal de los errores y es alejar a la clase media y trabajadora de ese pacto verde. Y no nos lo podemos permitir.
Aquest fons el gestionarà directament l'executiu de l'Estat i no les comunitats autònomes, segons ha explicat Sánchez, perquè la distribució de les ajudes sigui més ràpida i homogènia. 300 milions més es destinaran a dotar de punts de recàrrega carreteres on no n'hi ha o n'hi ha pocs, i 580 milions serviran per reforçar el pla del vehicle elèctric i connectat, per millorar la innovació i impulsar la cadena productiva.
Doncs precisament, Catalunya va emetre l'any 2023 38,4 milions de tones de diòxid de carboni, i es va situar per primera vegada en més de 30 anys per sota dels nivells de l'any 1990. Ara l'objectiu del govern fins l'any 2030 és reduir un 31% les emissions respecte d'aquell any. És el full de ruta marcat als primers pressupostos de carboni que s'han elaborat i que aquest matí s'han debatut al Parlament. Anem cap allà, Pilar García.
Els pressupostos fixen un nivell d'emissions de 161 milions de tones de CO2 fins al 2030, un objectiu que afecta tots els sectors, com explica la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
La transició ecològica no és un retoc superficial, és un canvi estructural. Modifica el sistema energètic, modifica la mobilitat, modifica els processos industrials, la gestió de residus, l'agricultura, la manera de construir i rehabilitar habitatges i la planificació territorial.
Des d'Esquerra, Esther Capella critica que la reducció del 31% es queda curta. Per Jèssica Albiach, dels Comuns, el govern té una doble cara. I per Jordi Monell, de Junts, la proposta del govern, inferior a la que plantejaven els experts, evidencia que no té prou eines per lluitar com cal contra el canvi climàtic.
És insuficient, tant en l'abast temporal com també en aquesta manca d'ambició.
Diguem quan incrementaria les emissions aquesta hipotètica ampliació de l'aeroport, perquè no és coherent estar exigint-li esforços a la indústria, esforços al sector primari i després seguir impulsant el sector turístic.
La proposta segurament constata aquesta realitat, que Rodalies no funciona, que la cosa va per llarg.
Són els primers pressupostos de carboni que s'han elaborat i la consellera ha defensat que són uns objectius realistes.
Òmnium denuncia demores greus i injustificades en la investigació judicial del CatalanGate, l'espionatge amb el programa Pegasus contra el moviment independentista català. Assegura que es vol sotmetre a un doble espionatge als afectats de l'entorn de Jordi Cuixart, exlíder d'Òmnium, i sol·licita que es desclassifiqui la informació que tenen d'ells els serveis d'intel·ligència espanyols. Txell Vallespí.
Tres anys després de presentar una querella per ciberespionatge en Pegasus, Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium, Elena Jiménez, responsable de l'àrea internacional, i Txell Bonet, periodista i companya de Jordi Cuixart, reclamen al jutge que consideri provat que se'ls ha espiat amb aquest programari. És el que han acreditat entitats com Citizen Lab, Amnistia Internacional o la Comissió del Parlament Europeu, entre d'altres. D'aquesta manera volen evitar haver d'entregar els seus telèfons mòbils amb les claus d'accés, cosa que permetria a la policia accedir a tot el seu contingut privat. Denuncien que això suposaria un doble espionatge i una clara vulneració del dret a la intimitat. La infecció dels seus telèfons s'hauria produït entre el 2018 i el 2019, en una època que es considera clau del judici per sedició contra Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Òmnium també ha demanat que es presenti un suplicatori al govern espanyol per desclassificar tota la informació que el CNI té de Mauri Jiménez i Bonet, tal com ja s'ha fet amb d'altres perjudicats pel programari espia Pegasus.
Passant 8 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'actualització de la grip a Catalunya. Continua pujant.
Catalunya migdia.
Si es trenca el pany de casa, avises al Manyà. Si et roben l'accés a les xarxes socials, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons. Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
No et perdis la Fira dels Torrons de Llinars.
Del 6 al 8 de desembre gaudeix d'un munt d'expositors, zona de food trucks, tallers i teatre familiar i actuacions en directe amb en Bauca i la nit del Canet.
Més informació a Instagram a @FiraDelsTorronsLlinars o a la web de l'Ajuntament.
Organitza l'Ajuntament de Llinars del Vallès. T'hi esperem.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per a les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. La consellera de Salut, Olga Pané, calcula que el pic de la grip arribarà la setmana de Nadal i es mostra preocupada perquè són dies de moltes relacions socials. Per això contempla recuperar l'ús de la mascareta en certs entorns. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Un pic de la grip que ens arriba, doncs, un mes abans del que seria habitual, no?
Sí, l'any passat, per exemple, la màxima circulació del virus de la grip va ser la setmana del 20 de gener i aquest any el pitjor arribarà per les festes de Nadal, segons la consellera Olga Pané. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
En 3 setmanes o així estarem arribant al pic. Coincidint en el Nadal, lo qual preocupa perquè al Nadal ens trobem molt les persones i és més fàcil que ens contagiem coses. Una recomanació molt important, que la gent es vacuni. Si ens vacunem ara, per Nadal estarem protegits.
I es mostra partidària de l'ús de la mascareta en alguns entorns, com els centres de salut o les residències de gent gran, entre d'altres.
Tots aquells que tinguin símptomes haurien de portar una mascareta, i molt especialment si es relacionen amb gent gran, si es relacionen amb gent que tenen algun problema crònic. Als hospitals, nosaltres les recomanacions a partir del llindar.
I per això assegura que votarà a favor del protocol d'actuació comú a tot l'estat espanyol davant dels virus respiratoris que avui vol tirar endavant la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes. Un protocol que contempla l'ús de les mascaretes, el teletreball i reforçar les urgències dels hospitals.
Rússia i Ucraïna mantenen l'aposta diplomàtica per posar fi a la guerra i asseguren que continuaran negociant el pla Trump, tot i la falta d'avenços en la reunió d'ahir entre Putin i els enviats nord-americans. L'equip negociador ucraïnès manté contactes amb els socis a Brussel·les abans de fer una nova ronda de negociacions als Estats Units. Rússia, per la seva banda, nega haver rebutjat la proposta nord-americana. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El Kremlin no vol que ningú pensi que han donat un cop de porta a Trump per no haver acceptat el seu acord de pau. Assegura que reuniran amb els nord-americans els cops que faci falta, però prefereix que les negociacions tinguin lloc de manera discreta. Per això el portaveu Dmitri Peskov no troba acurat dir que Rússia ha refusat el text dels Estats Units.
No seria correcte. Ahir va ser la primera vegada que es va produir un intercanvi directe d'opinions. Algunes coses es van acceptar i d'altres es van considerar inacceptables. És un procés de treball normal.
fes.
El govern rus insisteix a acusar els països europeus d'equivocar-se per posar-se al costat d'Ucraïna i esperar una derrota estratègica russa i respon a la decisió de Brussel·les de deixar d'importar gas natural a Rússia. Diu que si n'han de comprar d'altres països, el sortirà més car i això tindrà conseqüències per les seves economies.
I és que Europa ha acordat suspendre progressivament la importació de gas rus fins a eliminar-la totalment la tardor de l'any 2027. L'objectiu és eliminar la dependència energètica de Rússia i reduir el seu finançament per la guerra. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea ha fet avui un nou pas per mantenir la pressió a Rússia enmig de les converses per la fi de la guerra, amb l'acord per prohibir totes les importacions de gas liquat rus a finals de 2026 i del que arriba per gasoducte a la tardor de 2027. En conjunt, el gas de Moscou representa ja només el 12% del total, en contrast amb el 45% d'abans de l'inici de la guerra. Hongria i Eslovàquia rebutgen la decisió, que recorreran davant la justícia europea, però per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es passa pàgina. This
is the dawn. Aquesta és l'alba d'una nova era, l'era de la plena independència energètica d'Europa respecte a Rússia.
Brussel·les també ha pressionat avui perquè s'ajudi més Ucraïna, posant sobre la taula dues propostes legals concretes, un préstec de fins a 210.000 milions d'euros amb els actius confiscats a Rússia, o més endeutament europeu. Els líders hauran de decidir d'aquí a dues setmanes.
I el president dels Estats Units, que ha llançat una acusació xenòfoba contra els ciutadans de Somàlia que viuen al seu país. Això després de suspendre totes les sol·licituds d'immigració de 19 països considerats d'alt risc, entre els quals hi ha Somàlia, pocs dies després de l'atac contra soldats a prop de la Casa Blanca, atribuït a un ciutadà afganès. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Feia dies que Donald Trump carregava durament contra els migrants somalis que viuen a Minnesota. Els acusa textualment d'haver arrasat aquest estat federat nord-americà. Afirma que han cremat milers de milions de dòlars aprofitant-se del sistema sense donar res a canvi. I en aquesta última demostració d'ira ha arribat a dir que no els vol al país perquè només es queixen, tot i venir de l'infern, assegura. Trump, davant de tot el seu executiu, ha estès el missatge xenòfob a d'altres nacions que no considera benvingudes als Estats Units. Entre les seves paraules no hi han faltat insults dirigits a milers de somalis refugiats en aquest país i específicament a la congressista demòcrata d'origen somali Ilhan Omar.
Algú va dir, oh, això no és políticament correcte, m'és igual, no els vull al nostre país. Podria dir el mateix d'altres països, també. Anirem pel camí equivocat si seguim deixant entrar porqueria al nostre país. Ilhan Omar és porqueria. Ella és porqueria. Aquesta gent que no fa res més que queixar-se.
Els insults de Trump aviat no sorprendran a ningú perquè s'han integrat al seu discurs. Tampoc han faltat a l'hora de referir-se als narcotraficants veneçolans quan al costat del secretari de Guerra justificava el bombardeig d'embarcacions en aigües internacionals.
Començarem a fer aquests atacs per terra. Per terra és molt més fàcil i coneixem les rutes que fan els narcotraficants. Ho sabem tot d'ells. Sabem on viuen. Començarem els atacs molt aviat i acabarem amb aquests fills de puta.
Tot just fa uns dies, el president dels Estats Units va qualificar d'estúpida una periodista que li va formular una pregunta incòmoda en una compareixença a la seva mansió de Palm Beach, a Florida.
Tornem a Catalunya, on tenim més de 720.000 persones amb una discapacitat reconeguda, una xifra que s'ha més que doblat en 20 anys. Els tràmits de reconeixement continuen sent molt lents i s'allarguen més d'un any, segons dades de la Generalitat, coincidint avui amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Marriera.
La majoria de persones tenen una discapacitat física, seguida dels que tenen una malaltia mental o una discapacitat intel·lectual. Per edats, més de la meitat de les persones amb una discapacitat tenen més de 45 anys i si ens fixem en el grau, la majoria tenen una discapacitat d'entre un 33 i un 64%, segons dades de l'IDESCAT. Des de DINCAT, l'entitat que aplega el sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, denuncien que el govern ha retallat més de 5 milions d'euros en el personal de suport dels centres especials de treball. Això, diuen, posa en risc més de 10.000 llocs de treball, com explica Catalunya Ràdio Víctor Galmés, director de DINCAT.
Sense aquests equips de suport, el model no s'aguanta, el lloc de feina perillen i no es pot donar una ocupació de qualitat. De fet, una reivindicació que fem des de DINCAT històrica és que aquests suports també hi haurien de ser en l'acompanyament al lloc de treball a l'empresa ordinària.
Uns suports que van a càrrec de professionals com psicòlegs, educadors o terapeutes ocupacionals.
I els mapes actuals de gens humans que s'utilitzen com a base per diagnosticar i per tractar malalties estan distorsionats, perquè el 90% de les mostres en què es basen corresponen només a població europea. Això és el que constata el primer estudi mundial sobre els biaixos en en els mapes genètics d'investigadors del Centre de Regulació Genòmica i del Barcelona Supercomputing Center Purificació Barcelona.
En l'estudi han analitzat mostres de 8 poblacions diferents i això els ha permès descobrir 476 nous gens i 41.000 noves molècules d'ARN determinants, per exemple, en la nostra resposta als tractaments. Pau Clavell, del BSC, és un dels primers autors de l'estudi publicat a Nature Communications.
Els mapes gènics no són representatius de totes les persones. I això implica que molècules d'ARN que potencialment són importants en malalties són invisibles per tota la comunitat científica.
I no tenir en compte varietats genètiques diferents de les europees pot tenir conseqüències importants per a la salut.
Les persones d'ascendència de l'est de l'Àsia tenen una sensibilitat molt més alta a aquests fàrmacs, els anticoagulants, per prevenir infarts. I, per tant, si se'ls administra la dosi per persones d'ascendència europees, els hi pot arribar a provocar hemorràgies internes.
Per tot plegat, els responsables de l'estudi fan una crida a tot l'àmbit científic a treballar per una recerca més precisa i equitativa de la qual es pugui beneficiar tothom.
Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Viu la major aventura d'aquest Nadal a Westfield La Maquinista. Patina a la pista sobre gel més gran de Barcelona. Llançat pel tobogan gegant, descobreix el mercat de Nadal o gaudeix d'un espectacle immersiu inèdit a la Casa Stilton. Un sol lloc, tota la màgia. Westfield La Maquinista, el millor destí per a les teves compres.
Plus. Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Cataluña Radio. Son 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Joan Manuel Serrat acapara tot l'interès de la Fira del Llibre de Guadalajara, que recordem-ho té Barcelona com a ciutat convidada. El músic participarà en una conversa amb un miler de joves mexicans. Enviada especial a Guadalajara, Marta Vives.
Expectació màxima a la sala de premsa del recinte firal per rebre Kiana Guitart, comissària de Barcelona, ha definit d'aquesta manera.
El furor té un nom i és Joan Manuel Serrat.
Serrat està convocat a la fira per participar en diversos actes literaris no musicals. Un d'ells, la conversa amb mil joves.
I a mi també genera una gran expectativa saber què passarà i per on caminarà la conversa. El que sí que t'asseguro és que serà fresca i divertida, perquè ells mateixos la faran fresca i divertida.
Ho farà acompanyat del novel·lista i amic Benito Taibo, qui el va acollir a Mèxic.
México para mí fue una casa que se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa. Pero realmente mi relación profunda con México nace a través de un exilio forzoso que me vi obligado a soportar en el año 76. Y desde entonces, siempre que he llamado a la puerta, siempre me han dicho para que llamas y está abierta, ¿no?
El cantautor, a més, serà investit honoris causa per la Universitat de Guadalajara.
I encara més coses? El Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú revisa la manera d'exposar restes humanes i millorarà les condicions d'exposició del cos momificat d'un infant de l'antic Egipte conegut amb el nom de Nessi. La mòmia Nessi, que no se sap si és un nen o una nena de 5 anys, va ser portada d'Egipte a finals del segle XIX i és l'element més popular i simbòlic d'aquest museu. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba.
El que es busca amb l'ajuda d'especialistes és eliminar el rastre colonial de les col·leccions egípcia, filipina o americana del museu en línia amb el que s'està fent als museus de tot el món. Es faran alguns canvis com portar la Nessi a una sala més petita. Mireia Rossic, directora del museu.
La nostra intenció és posar-lo en un lloc on, abans d'accedir al contacte visual, et puguis trobar uns textos de reflexió que t'expliquin tot això, que fins i tot que puguis triar si veure-la o no veure-la, i llavors que quan puguis accedir també l'entorn sigui molt més respectuós, amb una llum menor, amb un entorn més íntim.
Eduard Toda, un diplomàtic destinat a Egipte, va treure les restes momificades del país i el van deixar passar dient que era un bacallà sec. Ara ja hi ha un text que avisa del debat ètic i demana respecte i silenci als visitants.
I ara, dansa. Perquè el Festival del Tebre Dansa es passarà a dir Vèrtebre Dansa i es trasllada a Tortosa. Els organitzadors es mantindran la mateixa estructura. 20 anys després d'haver marxat de la capital ebrenca, el certamen, doncs, hi torna. Tortosa, Jordi Barranca.
Bona tarda. Sí, el canvi es justifica per arribar a nous públics i servir de revulsiu en alguns aspectes. Roberto Oliva n'és el director.
Necessita reformular-se, connectar en les noves generacions, revisar els vincles en les anteriors i respondre a les necessitats diferents de les que han marcat les seves dues dècades de trajectòria.
No s'ha trencat amb Deltebre, on s'ha celebrat els últims 20 anys. De fet, l'Ajuntament ha agraït la feina del certamen i també ha posat en valor les inversions fetes en cultura. El festival, doncs, torna al lloc com a començar, és a dir, a la capital ebrenca, Tortosa. En paral·lel, el director del certamen participarà també en el projecte per convertir l'antic convent dels Josepets en un centre de residència artística.
I una altra cosa.
Hola, bones, sóc en Manu Gavarre, també conegut com a Manu Marchoso, i això és la Roda Gitana. Pugeu al carro, que arrenquem!
Doncs així sona la Roda Gitana, ja heu sentit. És un podcast sobre el poble gitano que s'estrena avui a 3CAT. El presenta, el sentíem, el comunicador Manuel Gavarre, net de Ramonet, un dels pioners de la rumba catalana, i l'impulsa la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. El podcast, de 10 episodis, vol trencar estereotips sobre la comunitat gitana a casa nostra, coincidint amb els 600 anys de la primera referència documentada del poble gitano a Catalunya.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la primera gran victòria del Barça aquesta temporada.
Victòria que va servir perquè l'equip es retrobés amb el bon joc i reconnectés amb tota l'afició.
Valde fa la centrada. Atenció, arriba Ferran! Gol!
Va guanyar 3-1 l'Atlètic de Madrid en el millor partit dels blaugranes aquesta temporada i davant un Camp Nou que va empènyer l'equip des del primer moment, Roger Bosà.
Sí, l'equip va recuperar el bon joc, també l'esperit de les remuntades de l'any passat, i el d'ahir és el primer partit gran que guanya aquesta temporada. Ho va fer en un Camp Nou encès i sobretot gràcies a dos noms, dos retorns com a titulars que Flick agraeix molt, que són Pedri i Rafinha. El primer gol, de fet, ve d'una gran passada del canari que aprofita el brasiler i que deixa clar a Sport 3 que el camí a seguir és aquest.
Después del partido pasado, el equipo no ha hecho su mejor partido y hace algunos partidos que no estamos haciendo, pero como he dicho, creo que estamos en un buen camino y bueno, seguramente que volveremos a nuestro mejor nivel. Y esto, bueno, esto ganando partido por partido nos va dando confianza para estar mejores.
I també Valde, en declaracions als mitjans del club, creu que la dinàmica ara és bona i que aquesta és la línia.
Sí que és veritat que, per exemple, la partida de Chelsea va ser dur, però bueno, crec que l'equip està amb molta confiança. Sabem cadascú el potencial que tenim i sabem que podem fer grans coses i bueno, crec que hem de continuar aquest camí.
Ahir, Lewandowski, en canvi, no va estar encertat. Va fallar un penal que va enviar als núvols. N'ha fallat un de tres aquesta temporada al polonès. Gerard Martín va tornar a jugar de central esquerra i ho va fer tot el partit. I sense De Jong, Eric va tornar a jugar de mig centre.
I la pitjor notícia de la nit, d'aquesta gran nit que ens explicava el Roger Bosà, va ser la lesió de Dani Olmo.
I que ja sabem que estarà un mes de baixa. Té una luxació a l'espatlla esquerra que es va fer ahir en el segon gol. Avui l'han fet proves, opta per un tractament conservador i el temps aproximat és d'un mes. Per tant, això ens porta al derbi contra l'Espanyol del dia 3 de gener i també després a la setmana de la Supercopa d'Espanya.
I avui el Barça ha donat explicacions a tot el caos que va haver-hi amb les entrades al partit amb l'Alavés. Més de 7.500 socis van estar afectats per una incidència informàtica. Què han dit avui?
A veure, el club parla de pics. Explica el que va passar l'altre dia. Explica que va haver-hi uns problemes que responen a una concentració del trànsit en un moment determinat. Queda descartada la possibilitat d'un ciberatac i, com explica la responsable de tecnologia del club, Miriam Ferrando, l'alta demanda en cert moment doncs, va saturar el sistema.
Aquí la diferència, estem parlant de pics. És a dir,
La infraestructura, l'arquitectura complexa que comentàvem, està preparada per l'alta demanda que vam tenir, perquè, vull dir, l'alta demanda no, sempre la pots tenir. El tema és el pic que tinguis, o sigui, no la quantitat de peticions, sinó en certs moments i en certs pics que no controles. Quan dic que no controles és perquè hi ha un comportament darrere de l'usuari que això no ho pots simular realment.
Pel que diu Ferrando i també el director general Manel del Río, això ja està arreglat, només era qüestió, diuen, d'optimitzar les aplicacions. Això ja està fet, asseguren que això no tornarà a passar i que el sistema està preparat per aguantar pics quan el Camp Nou ja tingui el 100% de capacitat disponible. I també avui, en aquesta roda de premsa, hi havia el director d'operacions Joan Centelles, que ha explicat que el club va fer la consulta a la Lliga per endarrerir el partit contra l'Alavés, no va ser una consulta formal, i el club la va fer amb el partit pràcticament a punt de començar. La Lliga que els va dir que no, i això el club ho entén.
Va ser impossible, i és entendible, eh? No és un problema. No va ser un no, va ser justificat.
Compte que dimarts que ve hi ha el partit contra l'Eintracht al Camp Nou a la Champions, un partit que ja sabeu que té antecedents. Aquesta tarda hi ha prevista una reunió dins del club per decidir quina operativa utilitzaran, si només faran servir la via digital o també hi haurà l'alternativa del PDF.
El Barça va jugar i el partit avançat per la Supercopa amb l'Atlètic de Madrid. Va guanyar el partit 3-1 i el Madrid juga avui a Sant Mamés amb el tècnic Xavi Alonso qüestionat. Aquests dies Alonso ha parlat amb el president, Florentino Pérez, i amb els pesos pesants al vestidor per mirar de capgirar el rumb de l'equip, Marcos García.
Tot apunta que el futur de Xavi Alonso encara no està en joc avui. No se la juga avui, però és cert que la cúpula del Bernabéu no estan gens satisfets amb el que portem de temporada. Els últims dies, com dius, el tècnic basc ha mantingut converses per grups i també individuals amb els jugadors, i també amb Florentino Pérez. Alonso ha vist, diu, brots verds en els partits contra Olympiacos i Girona i confia que l'equip reaccioni.
Las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados, y eso es lo que hemos hablado.
A les 7, Athletic Club Real Madrid, els blancs mantenen les baixes de Mendy, Carvajal, Hausen i Alaba, Laporte, Ruiz de Galarreta tornen a l'11, l'equip que defensa els colors dels de Valverde. Segueixen també les baixes de Iñaki Williams, Robert Navarro, Sanadi, Prados, Eguilús i Sancet.
De la Lliga a la Copa. Avui s'estrenen els dos primers equips catalans que disputen a la segona ronda, la de 32ens a final. El Reus, equip de segona ref, rebrà la Reial Societat a les 9. Carles Vila.
Serà un moment per reivindicar la recuperació del futbol a la capital del Baix-Camp 5 anys després de la fallida econòmica del club de futbol Reus, i recordant també aquella eliminatòria fa uns anys contra l'Atlètic de Madrid, quan l'equip estava a la segona B. Escoltem Marc Carrasco, el tècnic del Reus.
Intentar ser reconeixibles, intentar minimitzar les fortaleses de rival i veure en què podem competir millor. La nostra idea és competir-ho, però més enllà de competir, crec que és un dia per la ciutat, un dia pel club, per la nostàlgia. Mirava aquestes imatges del sorteig. Fa 10 anys, o en 10 anys, hem tingut temps a tot, a viure l'època més brillant del Reus, a desaparèixer i a tornar a créixer i a tornar a aparèixer. No?
Carrasco no tanca la porta, donant la sorpresa, i diu que caldria com a mínim mostrar el seu estil de joc, com ja van fer davant l'Europa a la passada ronda de Copa.
I també a les 9, el Girona visitarà el camp de l'Ourense de la primera ref amb una baixa d'última hora, Eduard Solà.
La baixa d'última hora d'Arnau, que té febre, no ha pogut viatjar amb la resta de convocats. Avui a Ourense el Girona fa el desplaçament d'anada i tornada a Galícia el mateix dia. S'afegeix, per tant, a les baixes per lesió de Lemar, Blin, Estuani, David López, Krapitsov, Porto i Van de Vic, i a més a més recordem que hi ha tres jugadors que s'han quedat fora per descans, Unagi, Àlex Moreno i Witzel. A la primera ronda de la Copa, el Girona va eliminar el Constància de la tercera federació i ara tindrà un rival d'un parell de categories més, i que a més està en ratxa. Va superar l'Oviedo a la primera eliminatòria, i tot i que quan va haver-hi el sorteig era cuer del seu grup, ara és a mitja taula gràcies a tres victòries consecutives i a sis jornades sense perdre a la Lliga. Mitchell insisteix que competir bé a la Copa serveix també per millorar la Lliga, i afegeix encara un argument més.
Porten tres victòries seguides i és un equip que ara mateix està en un bon moment, difícil. Ve d'eliminar l'Oviedo, l'únic equip que ha quedat fora de primera divisió, i és un repte per nosaltres, perquè és un partit que nosaltres volíem fer les coses bé i passar de ronda, que és el més important.
D'altra banda, ja podeu escoltar el capítol d'aquesta setmana del Girona Reservat, on parlem precisament de la Copa, si el Girona l'hauria de deixar de banda i centrar-se única i exclusivament a la Lliga, o bé, si algun dia podria tenir opcions d'arribar molt lluny.
Encara a la Copa, demà jugaran l'Espanyol al Sabadell i al Sant Andreu. L'Espanyol ho farà al camp de l'Atlètic Balears. El Sabadell rebrà el Depor i el Sant Andreu també jugarà a casa contra el Celta, Sergi Andreu.
L'Espanyol jugarà demà al camp de l'Atlètic Balears de Palma de Mallorca, un equip que juga a la segona ref, duel inèdit fins ara. I malgrat la desigualtat sobre el paper, no s'espera que sigui una bassa d'oli pels de Manolo. Els mallorquins són tercers del seu grup, a un punt del líder. I els entrena un vell conegut perico, Luis Blanco, el tècnic de Santa Coloma de Gramenet, que també va dirigir el primer equip de l'Espanyol la primavera del 2022 i el filial perico durant tres temporades més. El partit entre el Sabadell i el Depor és el més igualat dels tres que es jugaran demà. El Sabadell és a la part alta de la primera ref i el Depor líder de segona divisió. Veurem si la nova Creu Alta pot ser un factor diferencial. Hi haurà un gran ambient a l'estadi de Sabadell que viurà 10 anys després, de nou, un partit de Copa. Finalment, a les 9 del vespre, demà el Sant Andreu, de la segona ref, rebrà el Narcís Sala al Celta de Vigo.
La selecció espanyola femenina de futbol ha revalidat el títol de la Nations League després de guanyar Alemanya per 3-0 en un partit amb clar protagonisme blaugrana, perquè les dues golejadores ahir van ser jugadores del Barça, Ruth Vilà.
Pina, que en va fer dos, i Vicky, que va marcar el tercer. La de Moncada, a més, va guanyar el premi a la millor jugadora del partit. Aquest és el primer títol de Pina amb la selecció espanyola absoluta, perquè la davantera no va jugar ni al Mundial anterior, ni tampoc la Lliga de les Nacions, que també va guanyar aquesta selecció espanyola. Aleshores, no va jugar per discrepàncies amb la gestió de la Federació Espanyola. El protagonisme de les jugadores del Barça va ser clau en un partit en què Espanya va dominar clarament davant Alemanya i davant més de 56.000 persones. Les 8 blaugranes convocades van jugar d'inici i gairebé no hi va haver descans per a cap d'elles, excepte Vicky, que va marxar a la banqueta al minut 70, tot just després de marcar. El Barça juga dissabte contra el Tenerife, ho fa a casa, i Pere Romeu podria recuperar per aquest partit Brooks, però la llista de lesionades s'ha ampliat amb la baixa d'Aitana i de Kika jugant amb les seves seleccions. Per aquest partit és probable que pugin al primer equip noves jugadores del filial. Ahir ja vam avançar al tot costa que la situació de l'equip farà que aviat veiem com a mínim una de les perles del planter treballant amb el primer equip. Es tracta de Rosalía Domínguez, de només 17 anys i que sol jugar d'interior dret.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
No serà definitiu si guanyem, però estarà molt, molt ben caminat, no? I el partit és molt
el
important.
El Barça d'handbol ben encarrilat a la Champions.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El Llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat, firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et persegueix un fantasma, avises als caçafantasmes. Si els trolls et molesten, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ja pots fer un donatiu a la Marató pel Càncer. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi millor per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hem tret aquesta por que teníem a ser nosaltres. Sí que és veritat que ho hem fet quan més cansats estàvem, però hem sigut valents, hem pujat més la defensa, hem obligat a que l'equip contrari ataqués ràpid i hem començat a tenir l'èxit que volíem des del principi. Però l'equip s'ho ha cregut fins al final.
Aquest que sentim és Antonio Rama, tècnic del Balomano Granollers, que s'ha classificat in extremis per a la segona fase de grups de la Lliga Europea. Ho va fer i ho ha aconseguit després de remuntar contra el Bahia Mare romanès i acabar guanyant el partit ahir al vespre per 29-28. I avui és el dia de Champions i li toca al Barça, que rep el PSG. Mariona Serra.
Si el Barça en surt victoriós, tindrà 4 punts de distància sobre el tercer classificat del grup B, el Wisla Plock, cosa que encarrila el seu pas als quarts de final. El PSG arriba a necessitat de punts després de 2 derrotes consecutives, una d'elles davant el mateix Barça, 27-30, a París, on el conjunt català va patir durant els últims minuts. El Barça, en canvi, arriba amb molt bones sensacions, invicta la Lliga Sobel i amb una clara victòria al camp del GOG en l'últim enfrontament europeu. El blaugrana Ludovic Fàbregas avisa que, tot i l'avantatge, no hi ha res tancat.
Crec que encara no, perquè hi ha crec que 4 partits després de l'europeu del mes de gener. Però és veritat que estem fent una molt bona feina i els resultats són molt bons. Nosaltres estem centrats en el partit del París, que és l'últim també de l'any al Palau, i volem guanyar i gaudir amb l'afició.
Fàbregas confia que hi haurà un ambient extraordinari a 9:15 al Palau Blaugrana en el partit que enfrontarà el Barça i el PSG i que, com sempre, es podrà seguir a través d'Esport 3.
I de la Champions en vol a la de waterpolo. A falta d'una jornada, l'Atlètic Barceloneta ja s'ha classificat per a la segona fase com a primer de grup, després de guanyar ahir a la piscina del Marsella per 11-12. I avui, David Ubac, és el torn del Sabadell.
Un Sabadell que en aquest partit de la penúltima jornada de la primera fase rebrà el Hannover alemany, amb qui ja va perdre, per cert, el partit de la primera volta a Alemanya. El Sabadell se situa a cua de grup amb 3 punts i necessita, per tant, el triomf per evitar l'eliminació i caurà directament a l'Eurocup. Si el Sabadell guanya, en sumarà 6, els mateixos que tenen el Marsella, rival ahir de l'Atlètic Barceloneta, i el mateix Hannover. Això faria que el Sabadell depengués de si mateix en l'última jornada, ja al febrer, que jugarà a casa davant del Marsella en un duel directe per assolir la segona posició del grup. Que aquest partit és a caixa o faixa, ho tenen ben clar el vestidor vallesà, tal com subratlla el boia Jan Pérez.
Sabem que serà una guerra, que és una final per nosaltres. Tenen un bon equip, són durs, i aquest any estan jugant molt bé, han guanyat el Marsella també, i nosaltres sortirem amb tot per poder sumar els 3 punts que els necessitem.
Aquest Sabadell-Hannover ben decisiu, com dèiem, començarà a 6:45 de la tarda a la piscina de Canyonc.
De l'agenda esportiva del dia. Avui es disputa la 9a jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet en partits per als 3 equips catalans, Joan Fitó.
El més necessitat dels 3 és la penya, que també serà el primer en jugar. El Joventut encadena 4 derrotes seguides. Avui a les 6 i a l'Olímpic de Badalona rep el Leganés, rival directe per evitar el descens. Jordi Vizcaíno, tècnic verd i negre.
Això crec que serà un partit duríssim, duríssim, perquè si nosaltres aconseguim tenir ritme, intentem que el rebot no ens faci el mal que ens va fer en el darrer partit, doncs estarem molt més a prop de guanyar.
Torna, per cert, de la lesió Laura Piera, la directora de joc de la penya. Això serà a les 6, més tard a les 8 el Cadí la Seu rep el Saragossa a casa. El Cadí hi arriba després de 2 victòries. Al davant, però, un dels millors equips de la Lliga, Isaac Fernández, tècnic del Cedis.
I davant, doncs, un equip, Saragossa, que està ja no només... És el roster, que no el puc anomenar tot, perquè totes són molt bones, però més enllà jo crec que està super ben entrenat, que estan jugant molt, molt bé. Bueno, jo crec que és un molt, molt bon equip, molt divertit de veure.
El Saragossa ha empatat a victòries i derrotes al capdavant de la classificació amb l'Uni Girona. Les de Roberto Íñiguez visiten a 9:15 del vespre la pista del Jairis, un rival sempre incòmode que ocupa ara mateix zona de play-off.
La ciclista de Vilaseca, Elena Casas, continua sent la referència tot l'estat del ciclisme femení, però ara hi afegirà una altra activitat professional. Ha estat nomenada directora tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme.
Casas es manté actiu a l'èlit del ciclisme mundial, però vol ajudar també els joves ciclistes i a aportar la seva experiència. Ha creat un ambiciós programa de tecnificació per implantar a totes les categories.
Les meves funcions seran coordinar-me amb els tècnics, donar-los suport, coordinar-me amb les comissions, seguir recolzant i acompanyant els nostres esportistes i a les noves generacions que pugen amb força i motivació. També volem fer promoció de la detecció i desenvolupament de talents. Crearem i coordinarem el calendari amb les sortides de la selecció i també volem impulsar, donar un impuls a la formació a la base i fomentar que el ciclisme és un entorn sa.
Elena Casas, mentre es prepara per al Campionat d'Europa de l'any que ve i també per la Copa del Món, vol viatjar amb els ciclistes joves per poder començar a assessorar-los.
I l'últim minut del programa per la Marta García per explicar...
Doncs l'europeu de natació de piscina curta de Lublin a Polònia, una jornada matinal amb no massa bons resultats per als catalans, perquè ni Emma Carrasco ni Ainhoa Campabadal s'han classificat per a les semifinals de les seues respectives proves, que són els 100 estils i també els 200 lliures, però en canvi tot el focus ara a partir de la vesprada en Carles Coll, que no ha nadat este matí les sèries dels 100 estils perquè s'ha reservat per a la final del 100 braça d'esta vesprada. El tarragoní nadarà pel carrer 6 després d'accedir a esta final amb el quart registre, una final que Laia començarà a partir de les 8.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports aquesta tarda al Tot Costa, després de la victòria d'ahir, victòria important del Barça davant l'Atlètic de Madrid. I ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.